TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suà.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 12 de gener, jornada en què destacam que les Balears guanyen pagesos joves ecològics. El darrer any s'hi han afegit prop de 2.000 hectàrees noves en aquesta modalitat respecte del 2024. De fet, les organitzacions agràries preveuen que la superfície ecològica continuï incrementant enguany. Destaca sobretot la situació a Eivissa, on el nombre d'agricultors joves ha pujat de valent els darrers 5 anys. Nafina Prats és una d'elles.
I sí que hi ha un boom de gent jove que dona valor a les tradicions i en el camp una altra volta.
Parlem d'un col·lectiu, el de la pagesia, que continua en descontent amb l'acord de Mercosur que s'assignarà dissabte que ve. Aquí a les Illes, Unió de Pagesos alerta que suposarà una pujada de preus i una minva de qualitat dels productes. Tot d'una, ampliem la informació en un informatiu en què hi ha més qüestions destacades. A partir d'avui s'amplia l'horari de funcionament dels jutjats de guàrdia especialitzats en violència de gènere de Palma.
D'aquesta manera s'aprofitarà l'especialització del personal dels jutjats de violència sobre la dona durant tot el dia. Per al sindicat CESIF és una passa positiva. Pablo Rodríguez és el responsable de justícia del sindicat.
En el futuro, cuando haga falta, si se detecta que hay un cuello de botella en un área determinada, pues puede haber un trasvase de funcionarios. Si hay un cuello de botella en violencia, se puede trasvasar funcionarios que venían haciendo labores de instrucción a violencia.
També avui arrenca l'audiència provincial el judici contra l'acusat de matar un altre home que havia entrat a casa seva inca per robar-li plantes de cànnabis el 2020.
Començarà amb la constitució del jurat popular i els testimonis de dos agents de la Guàrdia Civil. El Ministeri Fiscal imputa el presumpte autor del crim, un delicte d'homicidi i una pena de 15 anys a més d'una indemnització de més de 94.000 euros a la família de la víctima.
I mor el nen mallorquí de 5 anys que va patir un accident de trànsit a Barcelona dia 29 de desembre.
El cotxe en el qual viatjava amb la seva família va xocar de manera frontal amb un altre turisme. El seu germà petit, de 4 anys, va morir dia 8 de gener per les greus ferides que va patir en l'accident.
I avui comencen 3 dies de dol, es marcarà la memòria de Xisco Matller, que va ser la socialista del municipi durant 13 anys i que va morir ahir als 63 anys.
També a partir d'avui de matí s'habilitarà un llibre de condolences a la sala de plens de l'Ajuntament. Aquest dilluns, a les 7 del vespre, hi haurà el funeral a l'església de Sant Martí. A Matller va dedicar 20 anys de la seva vida a Es Mercadal, 7 com a regidor i 13 com a batle. Joan Pellicer és el batle actual del consistori.
Xisco pues, es va dedicar en cos i ànima a l'Ajuntament, en el seu municipi, i la gent ho sap i ho té en compte.
I de l'exterior avui estaran pendents de la situació a l'Iran. Les protestes en aquest país deixen, de moment, més de 500 morts i milers de ferits.
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat d'intervenir-hi i Teheran adverteix que respondrà amb atacs a Israel, que ja ha activat l'alerta màxima.
I en els esports, el Mallorca encaixa la seva segona derrota consecutiva i se situa a un punt del descens. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Els vermells van perdre 2-1 a Vallecas contra el Rayo després d'un gol al minut 4 de partit i d'un penal polèmic de Valiant que va transformar Isi Palazón. Abans de res va servir el gol de l'1-1 de Vedan Muriqi. D'aquesta manera, el Mallorca acumula 3 partits sense guanyar, tanca la primera volta amb 18 punts i és quart per la cua a un punt del València, que és qui marca el descens. A més, al vespre, a l'arribada de l'equip a Son Moix, un grup d'aficionats va increpar jugadors i directiva pels mals resultats. A Primera Federació, victòria de l'UD Eivissa per 1-4 al camp del Cartagena, i també en futbol el Barça és el campió de la Supercopa de Espanya després de guanyar la final al Real Madrid per 3-2. I en bàsquet, a Primera FEB, victòria de Fiwi i Palma, 80-76 contra l'Estudiantes, i victòria també de l'Èstia de Menorca, que va guanyar la pista del Tizona per 85-102.
I tancam la portada amb el temps. Comença la setmana de Sant Antoni i ho fa amb bones temperatures. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Obrim aquesta setmana amb una petita pujada del termòmetre, esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 15 i els 17 graus. D'altra banda, de quant al cel, tindrem alternança entre sol i núvols alts al llarg de les primeres hores del dia i a partir del capvespre també apareixeran algun núvol baixos, això sí, no esperant precipitacions pel que resta d'aquesta jornada. I tot això estarà acompanyat també per un vent que bufarà moderat, principalment de xaloc i de mitjorn, i en conseqüència tindrem maror arreu del territori. Ara mateix tenim a les Pitiuses 11 graus a Sant Josep i 12 a Sant Francesc. A Mallorca, 6 graus a Sa Pobla, 8 a Calvià i 10 a Son Cervera. I a Menorca, 8 graus a Fornells i 9 a Es Migjorn Gran.
I són temperatures d'ara quan són les 8 i 5 minuts. En Joan Jiménez, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Caterina Bain, Toni Escanelles i Teresa Tous. Continuen.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Fora Vila guanya pagesos, joves ecològics, el sector de l'agricultura i la ramaderia orgànica preveu una expansió de la superfície agrària enguany a totes les Balears. Les organitzacions agràries auguren l'ecològic com a la clau per la subsistència del camp. Fixeu-vos, el darrer any s'han afegit a la modalitat biològica prop de 2.000 hectàrees noves respecte del 2024.
Destaca el boom d'agricultors joves que en els darrers 5 anys s'hi han engrescat a Eivissa. Bona salut, per tant, de la producció eco, que també es nota molt en l'increment de pagesos inscrits. Segons les darreres dades del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica de les Balears, ja hi ha més de 1.300. Jeroni Vera és el seu director.
Aquest creixement seguirà, sobretot perquè ja el que comencem a veure dins del mes de desembre, sobretot amb les sol·licituds d'inscripcions que ens han arribat, això vol dir que segueix aquesta evolució. I hem vist que durant aquest 2025 s'ha incrementat en 2.000 hectàrees més. O sigui, que veurem 2025 amb més de 53.000 hectàrees inscrites en agricultura ecològica.
El creixement de la superfície i el nombre de pagesos inscrits en ecològic varia en funció de les illes. A Eivissa va per davant, enguany serà la que més incrementa, ho fan 500 hectàrees més. Han passat de 1.450 hectàrees a més de 1.980 l'any 2025.
Tot plegat, una evolució ben elevada, a prop d'un 30% d'un any per l'altre. La majoria de productors que s'inscriuen al Consell Regulador Ecològic són joves agricultors i ramaders. Nafina Prats va començar a explotar la seva finca entre Sant Antoni i Sant Rafel fa prop de 13 anys. Assegura que la pagesia és dura, però rendible.
I sí que hi ha un boom de gent jove que dona valor a les tradicions i en el camp una altra volta. I tu decideixes ficar-te dins d'agricultura i ets una persona mitjanament jove, mitjanament preparada, perquè això és una altra cosa de les característiques dels joves que s'apunten a l'agricultura, és gent preparada, doncs quasi tothom ho fa amb ecològic.
Un sector, el de la producció ecològica, amb cultius principals com l'ametlla i la garrova, els cereals i les lleguminoses que deixem créixer, malgrat els entrebancs d'uns anys tocats per la sequera i les malalties de la llengua blava o la grip aviària.
Tant la problemàtica del canvi climàtic, de la sequera, com aquestes malalties que estan arribant en el ramat, són anys complicats, i així tot el que veiem és que la producció ecològica va creixent, tant en superfície com en explotacions ramaderes.
La fruita seca, sobretot ametlla i garrova, ocupa el major percentatge de cultius ecològics a les illes. En el cas del ramat, encara hi ha una escassa producció ecològica, tot i que destaquen els ous, també són importants l'oli i el vi. De fet, l'extensió de vinya i olivera eco és la que ha experimentat un creixement més notable. Una part s'exporta a l'estranger. Ara bé, el principal entrebanc és l'accés a les terres de conreu.
L'accés a la terra jo crec que inclús podria ser que sigui més difícil que Mallorca. Pensa que és un territori més petit i també està amb tota aquesta gent, el capital estranger que ve i comença a comprar finques i cases, pues, per la gent que es vol dedicar, l'accés a la terra és un tema molt difícil.
Dades que constaten l'increment de la producció ecològica que coincideixen amb la nova campanya audiovisual que acaba de llançar el Consell Balear de Producció Agrària Ecològica.
Aquest és un vi com ha de ser, sostenible des del cultiu fins al celler, amb intervencions mínimes i sense químics. Els productes de la terra han de ser com són, ecològics.
Els protagonistes, productors ecològics de les illes i els seus productes. La campanya inclou 3 espots per a televisió i xarxes, falques de ràdio i un desplegament digital.
I parlant dels pagesos que mantenen les protestes avui, continuen amb talls de carreteres malgrat l'oferta de governs com el de Catalunya de fer front comú per Mercosur, que previsiblement s'assignarà dissabte que ve al Paraguai. Les tractorades arreu de l'estat espanyol i també Europa es mantenen després de 4 dies amb talls de vies i també de bloqueig a accessos estratègics per la circulació de mercaderies com el port de Tarragona.
Els agricultors i ramaders asseguren que l'entrada de productes de Mercosur suposarà la fi del seu sector i augmentarà la dependència alimentària dels europeus. França, Alemanya, Bèlgica, Irlanda o Grècia també han acollit mobilitzacions de la pagesia.
Aquí a les Illes, Unió de Pagesos de Mallorca qualifica com a negatiu l'acord de lliure mercat entre la Unió Europea i Mercosur. Alerten que els productes que arribin seran de pitjor qualitat i indirectament suposaran afectacions en els preus. Joan Gaià és el coordinador d'Unió de Pagesos de Mallorca.
El que ens preocupa és que se generi un excedent en el mercat peninsular que competeixi entre el producte que arriba de Sud-amèrica i que indirectament arribi aquí aquest producte a continuar competint i a baixar encara més els preus. Tornen a arribar pollastres, plens d'hormones, sacrificats a l'Uruguai, arriben de Sud-amèrica, també arriben de Sud-àfrica, vull dir, i de Marroc. Productes, taronges, per exemple, cítrics, que tenen residus de pesticides que aquí estan prohibits fa 20 o 25 anys.
Davant d'això, la patronal de transportistes, Fenadis Mer, denuncia el que al seu pare és un segrest de més de 40.000 camions per part de manifestants i acusa el govern centrals i autonòmics català i basc de passivitat. A partir d'avui s'amplia l'horari de funcionament dels jutjats de guàrdia especialitzats en violència de gènere de Palma. Fins ara només oferien servei en temps d'oficina de les 9 del matí a les 3 del migdia. Els casos de violència masclista que passaven fora d'aquest horari eren tramitats pel jutjat d'instrucció que hi hagués de guàrdia. D'aquesta manera es desaprofitava l'especialització dels funcionaris i dels jutges dels jutjats de violència sobre la dona. Pel Sindicat de Funcionaris de Justícia, CECIF, és un pas important, però el lobby de dones de Mallorca considera que encara falten molts de recursos per atendre de manera correcta les dones que han patit un cas de violència masclista. Ens ho explica Carme Moreno.
L'ampliació del servei dels jutjats de violència de gènere està relacionada amb la nova llei d'eficiència en l'administració de justícia. El canvi també ve motivat perquè des del passat estiu s'ha dotat d'un quart jutge al partit judicial de Palma en relació als casos de violència de gènere. D'aquesta manera, a partir d'avui el jutjat de guàrdia especialitzat en aquesta matèria sobre la dona funcionarà de les 9 del matí a les 9 del vespre cada dia de l'any. El responsable de justícia, el sindicat CECIF, Pablo Rodríguez, explica que la mesura és positiva perquè hi haurà més especialització i perquè amb la nova normativa es permetrà també descongestionar els jutjats de violència de gènere quan ho necessitin. Declaracions a Iveta Ràdio.
En el futur, quan haga falta, si se detecta que hay un cuello de botella en una área determinada, pues puede haber un trasvase de funcionarios. Si hay un cuello de botella en violencia, se puede trasvasar funcionarios que venían haciendo labores de instrucción a violencia.
La cofundadora del lobby de dones de Mallorca, Esperança Bosch, diu que la mesura és insuficient i reclama més recursos perquè el 2025 ha estat un any terrible, diu, per les dones que han patit violència masclista. Les Illes se situen al capdavant de les comunitats amb més víctimes de violència de gènere per cada 100.000 dones durant el tercer trimestre de l'any passat.
Per això no ens ha de consolar, perquè estem davant d'una situació molt greu. L'any 25 va ser terrible, començam aquest any d'una manera també terrible. Tot el que és facilitar a les dones de veure que aquesta denúncia se pugui fer d'una manera fàcil, és a dir, que no hagi d'anar a la Quinta Forca per denunciar, és bo.
La responsable del lobby de dones també reclama més formació en matèria de gènere pels jutges, fiscals i funcionaris de l'administració de justícia.
I avui ha de passar a disposició judicial l'home de 60 anys detingut ahir per presumptament haver matat la seva parella, una dona de 58 anys, en el domicili de la víctima a la localitat d'Olvera, a Cádiz. No hi constaven denúncies prèvies.
L'home va confessar a la seva filla que havia el que havia passat i ella va avisar l'1-2. Els serveis d'emergències i la Guàrdia Civil es varen traslladar en aquest habitatge on vivia la víctima. Varen comprovar que la dona havia mort. Si es confirma el cas, seria el tercer a tot Espanya aquest 2026. Remedios Palma la balassa d'Olvera.
En nombre de todo el pueblo de Olvera lamentamos profundamente el fallecimiento, esta muerte violenta de una vecina de la localidad. Y sí, pedir prudencia y respeto a todo el mundo. Los hechos están ahora investigándose.
Recordant que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Illes Balears i també existeix el 016, tot dos. Són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals.
Quina hora? A les 9 i mitja comença l'audiència provincial al judici contra l'acusat de matar un altre home que havia entrat a casa seva per robar-li plantes de cannabis el 2020. Arrencarà amb la constitució del jurat popular i dels testimonis de dos agents de la Guàrdia Civil. El Ministeri Fiscal imputa al presumpte autor del crim un delicte d'homicidi i una pena de 15 anys, a més d'una indemnització de més de 94.000 euros a la família de la víctima.
Un fet que remunten al 24 de setembre del 2020, quan quatre individus varen entrar a la finca de la acusat. Segons la versió del Ministeri Públic, l'home de 32 anys, que va acabar mort en aquest robatori, va ser l'encarregat d'entrar a la casa, mentre que els altres tres esperaven a l'exterior. Una vegada dins, l'acusat, que havia agafat un ganivet de 13 centímetres, el va sorprendre i li va pegar diverses punyalades durant el forcejament. A més, el va rematar quan va caure en terra, intentant fugir, i va acabar morint.
I també hi ha tres persones més acusades.
Es tracta dels altres tres presumptes lladres, pels qui demanen una pena d'11 mesos de presó per un delicte de robatori amb força i grau de tentativa. El judici està previst que finalitzi divendres i durant els 4 dies hi intervendran testimonis, però també pèrits en proves tècniques.
Hi ha mort el nen mallorquí de 5 anys que va patir un accident de trànsit a Barcelona el passat 29 de desembre, quan el cotxe en el qual viatjava amb la seva família va xocar frontalment amb un altre turisme.
Recordem que el seu germà petit de 4 anys ja va morir dia 8 de gener per les greus ferides que va patir en l'accident. Els seus pares i l'ocupant de l'altre cotxe romanen ingressats en diferents hospitals.
I també un home, un vianant de 49 anys, ha resultat ferit greu en s'ha atropellat per un turisme que circulava a alta velocitat des d'Eivissa en direcció a Sant Rafel.
Els fets han succeït quan faltaven 20 minuts per les 11 de la nit. Fins al lloc del sinistre s'hi ha desplaçat una unitat de suport vital avançat que ha traslladat aquest home fins a l'Hospital de Can Misses amb un codi de politrauma greu.
I en els darrers 10 anys, el nombre de naixements ha caigut un 25%, una baixada que va acompanyada d'un retard clar en l'edat de la maternitat. Actualment, el 40% dels nadons neixen de mares majors de 35 anys, una tendència que, segons els experts, respon a motius laborals, econòmics i també de conciliació.
I entre les causes, precarietat laboral, també la dificultat d'accés a l'habitatge, la manca de conciliació familiar i el fet de prioritzar l'estabilitat econòmica abans de tenir fills, factors socials i també econòmics que expliquen que, a més de tenir menys fills, les dones els tinguin cada vegada més tard. Una tendència que es repeteix arreu de l'estat, on el 2024 es van registrar 318.000 naixements, una de les xifres, val a dir, més baixes de les darreres dècades.
Yo tenía 40 años cuando me quedé embarazada.
Yo tenía 36 quan vaig donar llum.
Tuve a mi hijo a los 38 años.
Lo típico trabajo, nunca encuentras el momento.
Em va donar temps de viure i d'experimentar abans de tenir fills.
És comunitari, crec que depèn totalment socialment de com estan estructurades les coses i que avui en dia és molt complicat.
Me dediqué a mi profesión.
De fet, el retard en l'edat de tenir fills ha anat acompanyat d'un augment clar de la reproducció assistida. Actualment, un de cada 6 infants neix mitjançant aquest tractament, és una realitat cada vegada més habitual. A la sanitat pública, l'accés a la reproducció assistida està limitada als 40 anys, un topall que obliga moltes dones a prendre decisions en un marge de temps molt reduït. Només durant el 2025, a l'Hospital de Son Espases es van dur a terme 321 tractaments, principalment de dones d'entre 32 i 38 anys. Belén Catel és la cap de l'unitat de fertilitat.
La gent ve aquí pensant que la primera és molt difícil de quedar, però no és així. La tassa d'embaràs és igual en tots els cicles. Per in vitro és damunt un 45%, més o menys, general, i per inseminació diferent, segons inseminació de donant o de parella.
Per tant, una realitat que evidencia un canvi profund en els models de maternitat i que planteja nous reptes socials, sanitaris i de conciliació de cara al futur.
I encara una xifra més, gairebé el 90% de les famílies monoparentals de les Balears tenen problemes de conciliació i més de la meitat de les mares pateixen estrès crònic. La manca de conciliació laboral i familiar té un impacte directe i greu en la salut mental dels progenitors que crien tots sols. Així ho constata un estudi de l'Associació de Famílies Monoparentals de les Balears. L'ha recollit Victòria Morell.
L'informe posa en relleu que més de la meitat d'aquestes mares pateixen estrès de manera habitual i gairebé un 30% presenta ansietat. A més, 4 de cada 10 reconeixen problemes greus de son i la necessitat de recórrer a medicació per poder dormir. De fet, més de la meitat han necessitat atenció de professionals de la salut mental. Catalina Cervera és la presidenta de FAMOI.
Doncs aquesta manca de conciliació es tradueix en jornades esgotadores on les mares monoparentals s'assumeixen soles a feina, cures i tasques domèstiques. Això genera estrès crònic, ansietat i problemes de son. Afecta la seva energia, la seva paciència i el benestar emocional diari.
I parlant de mares, perquè l'estudi també destaca la feminització d'aquesta realitat, més del 90% de les famílies monoparentals a les Balears estan encapçalades per dones, una xifra superior a la mitjana estatal. Moltes d'elles es troben en situacions de precarietat laboral, amb baixos salaris i jornades parcials, fet que dificulta encara més la conciliació. De fet, explica Cervera, un 32% no estan donades d'alta a la Seguretat Social, cosa que limita l'accés a drets bàsics com les prestacions per desocupació o una jubilació digna.
Aquest fet limita les seves oportunitats laborals, les prestacions que poden gaudir i l'accés a jubilacions dignes. A llarg termini, això perpetuarà les desigualtats i la vulnerabilitat d'aquestes dones.
FAMOIP alerta que la sobrecàrrega de feina remunerada, sumat a les tasques domèstiques i cures i a l'alt cost de la vida a les illes, també a la manca de xarxes de suport, incrementa el risc de pobresa i exclusió social d'aquestes famílies. Les mancances en la informació i l'accés a recursos públics de conciliació també suposen una trava.
Les principals mancances detectades són l'accés limitat a recursos de conciliació, com poden ser activitats extraescolars o escoletes, la baixa flexibilitat laboral, l'insuficient informació sobre drets derivats de llei de conciliació i suports inadequats davant l'elevat cost de vida i l'estacionalitat turística a les Illes Balears.
Davant aquesta situació, FAMOIP reclama polítiques públiques específiques, més serveis de cures accessibles i mesures efectives de conciliació que tinguin en compte aquesta realitat insular. Des de l'associació insisteixen que es tracta d'un problema estructural que no només afecta el benestar de les famílies monoparentals, sinó que també és una qüestió de salut pública i d'igualtat social.
I són ara les 8 i 22 minuts. I avui hi ha una cita judicial clau amb el cara a cara entre Salomé Prades i l'assessor de Carlos Mazón. La jutgessa de Catarroja vol aclarir les contradiccions entre les declaracions de l'exconsellera valenciana i José Manuel Cuenca en el marc de la Dana del 29 d'octubre del 2024.
La jutgessa que investiga la gestió de la catàstrofe que va deixar 230 morts vol aclarir per què el SECOPI dirigit per l'exconsellera no va confinar les comarques afectades per la riada mortal. Després del missatge de José Manuel Cuenca, es pretén aclarir les possibles contradiccions entre les declaracions de tots dos. La principal controvèrsia són els missatges que l'excap de gabinet va enviar a l'exconsellera Prades sobre la inconveniència d'ordenar el confinament de la població. Coincidint amb aquest cara a cara, les associacions de víctimes de la Dana han convocat una concentració a les portes dels jutjats de Catarroja.
I després de les reaccions arran del nou sistema de finançament autonòmic negociat primer entre Pedro Sánchez i Oriol Junqueras, avui Alberto Núñez Feijóo serà a Barcelona per inaugurar el curs polític d'aquest 2026. El PP reunirà d'aquí una setmana a Saragossa, els seus barons autonòmics.
Tot això l'endemà que el president del Partit Popular hagi tancat a Corunya les jornades interparlamentàries. Feijóo ha tornat a criticar el nou pacte del sistema de finançament del govern central amb l'argument, ha dit, que és partidista en la concessió d'interessos d'Esquerra Republicana i quant a la política fiscal d'increment d'impostos.
Hoy venimos a comprometernos aquí para cumplir con la regeneración política, institucional y moral con una sana convivencia en nuestro país, con su seguridad en nuestras vidas y en nuestras calles. Y en tercer lugar, con el trabajo de los españoles. En este país tiene que merecer la pena el esfuerzo y la honestidad.
Hi ha en contraposició a la postura del PP sobre els canvis en el sistema de finançament autonòmic. S'hi ha pronunciat també el PSOE, la delegada del govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.
Que no les obligue a los presidentes de las comunidades autónomas a decir no a la mejor propuesta posible de financiación, porque todos sabemos, especialmente los valencianos y todas las comunidades del Mediterráneo, que el modelo en el que Feijóo siempre pensó cuando era presidente de Galicia era totalmente contrario a las necesidades que tienen los valencianos y las valencianas y que no reconocía la infrafinanciación que la comunidad valenciana tenía.
Són gairebé les 8 i 25 minuts. Anem amb els esports.
Informatiu Matí. Esports.
I començant parlant del Mallorca, que encaixa la segona derrota consecutiva i se situa a un punt del descens. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Els vermells varen perdre 2-1 a Vallecas contra el Rayo després d'un gol al minut 4 de partit i d'un penal polèmic de Valiant que va transformar Isi Palazón. Abans de res va servir el gol de l'1-1 de Vedat Muriqi. D'aquesta manera, el Mallorca acumula 3 partits sense guanyar, tanca la primera volta en 18 punts i és quart per la cua a un punt del València, que és qui marca el descens. A més, al vespre, l'arribada de l'equip a Son Moix, un grup d'aficionats, va increpar jugadors i directiva pels mals resultats. Sentim l'entrenador Iago Barrasate.
Sí, independientemente de la valoración del partido, es verdad que la primera vuelta es mala, hemos sacado 18 puntos, estamos fuera del descenso, pero eso no nos vale, porque al final tenemos que sumar mucho más y llevamos 2 vueltas de 18, que es muy pobre, y tenemos que mejorar. Entonces, bueno, yo soy, digamos, el que tiene que enderezar esto con la ayuda de los jugadores y bueno, tenemos el sábado que viene otra oportunidad, pero sí creo que lo podemos hacer porque creo que este equipo lo ha hecho y lo volverá a hacer.
Tot i que el Rayo es va avançar a l'inici del partit amb el gol de Frutos al minut 4, el cop més fort el va rebre el Mallorca amb el penal assenyalat a Valiant. Munuera Montero va considerar que un contacte superficial amb el braç del capità sobre de Frutos s'havia de castigar amb la pena màxima i targeta groga per l'eslovac. I sí, no desaprofita el regal de l'àrbitre per posar el definitiu 2-1. Sentim Martín Valiant.
Yo nunca en ningún momento noto el contacto. Yo lo único que hago es veo trayectoria de balón, me paro e intento despejarla de la cabeza. No voy a buscar excusas. Creo que es una jugada que cambia mucho en el partido porque después de empate creo que estábamos metiéndonos en el partido y acercándonos más a ponernos por delante, y es una jugada que pues otra vez te ves a tener que remontar en un campo complicado como este.
A banda de la derrota del Mallorca, ahir la 19a jornada de Lliga deixava l'empat a 1 entre el Llevant i Espanyol, i avui, quan siguin les 9 del vespre, es jugarà el Sevilla-Celta. Recordem que el pròxim compromís del Mallorca serà dissabte a Son Moix amb la visita de l'Atlètic Club de Bilbao a les 4 i quart del capvespre. Més futbol. La primera federació, victòria de prestigi de l'UD Eivissa Cartago Nova per 1-4 davant el Cartagena. Els blaus cels sumen 3 punts que els permet sortir del descens amb 23. El doblet de Davo, el gol de Fran Castillo i del debutant Svensson des del punt de penal li permet al tècnic Miguel Álvarez respirar un poc més per poder fer feina amb tranquil·litat de cara al pròxim partit. Sentim l'entrenador.
Sí que venía muy tranquilo. Yo creo que es el día o la semana más tranquila que he ido a disputar un partido, porque lo que he visto son los chicos esta semana. Sé que están conmigo, sé que están con nuestro trabajo. Se lo merecen ellos más que yo por el empeño que han puesto, por la creencia de lo que estamos haciendo. Y al final uno, cuando muestra la alegría que han mostrado esta semana, cuando se le ve que disfrutan de su profesión, todo es más fácil que salga.
I a segona federació, la jornada de 8 del grup 3, el Poblense i l'Atlètic Balears continuen encapçalant la classificació després de guanyar tots dos amb el mateix resultat, 1-0, a Girona ve el Poblense i contra el Barbastro l'Atlètic Balears. Sentim el golejador del conjunt poble, líder del grup tercer, Toni Penyafort.
Sí, és veritat que ha estat un partit, una victòria d'equipo, estem molt contents. Sabíem lo difícil que anava a ser un gran equip com el Girona, i sé que han tingut, han anat cap endins i han segut després estar darrere, pressionar dalt i evitar que ens marquessin gols.
També va sumar els 3 punts la Societat Esportiva Eivissa, guanyant per 2-1 a l'Olot, i la nota negativa la deixen les derrotes del Porreres per 1-0 al camp del Sant Andreu i de l'Andratx, 0-2 davant del Terrassa. Sentim José Contreras, tècnic del conjunt andritxol.
Hoy no hemos estado a la altura de lo que requería el partido. Nos han hecho daño en situaciones que hemos entrenado durante toda la semana, lo sabíamos, pero hay veces que el rival también juega y es un gran equipo que lo ha demostrado hoy aquí.
La segona federació femenina, derrota del Balears per 2-3 contra el Tenerife i un darrer punt en futbol perquè el Barça és el campió de la Supercopa d'Espanya, això després de guanyar la final al Real Madrid per 3-2. Els blaugranes, amb un doblet de Rafinha i un gol de Lewandowski, sumen el primer títol de la temporada. I acabam amb bàsquet i voleibol. A la primera FEP, victòria del Fibui Palma, 80-76 contra l'Estudiantes i victòria també de l'Estia Menorca, que va guanyar la pista del Tizona per 85-102. I pel que fa al volei, a la Lliga Iberdrola, la Barca Menorca va perdre per 3-0 la pista del Club Volei Saire en partit corresponent a la jornada 13 i desaprofita així l'oportunitat de posar-se líder de la classificació davant un rival de la zona baixa.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I hem arribat a les 8:30. Repassem ara quines seran les claus d'aquest dilluns. Les Balears guanyen pagesos joves ecològics. El darrer any s'hi han afegit prop de 2.000 hectàrees noves en aquesta modalitat respecte del 2024 i preveuen que enguany continuï augmentant.
Això quan el col·lectiu de la pagesia continua en descontent amb l'acord de Mercosur i avui segueixen amb les protestes. Això sí, s'aixequen els talls de carretera que estaven previst al port de Tarragona després que hagin acceptat les propostes del govern.
I a partir d'avui s'amplia l'horari de funcionament dels jutjats de guàrdia especialitzats en violència de gènere de Palma.
D'aquesta manera s'aprofitarà l'especialització del personal de jutjats de violència sobre la dona durant tot el dia.
I d'aquí a una hora, a les 9:30, comença l'audiència provincial, el judici contra l'acusat de matar un altre home que havia entrat a casa seva inca per robar-li plantes de cannabis el 2020.
Començarà amb la constitució del jurat popular i els testimonis de dos agents de la Guàrdia Civil. El Ministeri Fiscal imputa al presumpte autor del crim un delicte d'homicidi i una pena de 15 anys a més d'una indemnització de més de 94.000 euros a la família de la víctima.
I a les 8:45 serà el torn de la informació de cada illa amb les desconnexions insulars a Eivissa. Un home es troba en estat greu, ingressat a l'Hospital Can Misses després de s'atropellar per un cotxe. Ahir vespre, al Sant Rafel, Gemma Guas, bon dia.
Bon dia. Els fets van tenir lloc a la sortida del poble poc abans de les 11 de nit passada, quan l'home de 49 anys i resident a Eivissa va ser atropellat per un vehicle que anava a gran velocitat, segons detalla el 061. Una ambulància es va traslladar al lloc dels fets, els serveis d'emergència es van atendre i estabilitzar l'home, que va ser traslladat a l'Hospital de Can Misses amb un politraumatisme greu.
I a Ciutadella, el govern municipal presenta avui matí el projecte de pressupostos per enguany, mentre que Mahó encara negocia en Partit Socialista i ara Mahó, el Camarasa, bon dia.
Bon dia. Ciutadella, majoria d'esquerres, té previst aprovar els comptes d'enguany en el plenari d'aquest proper dijous. Mentrestant, ara Mahó està disposat a negociar amb el PSOE un acord que permeti tirar endavant el pressupost municipal, però hi ha línies vermelles. La més urgent, diuen, és resoldre la potabilitat de l'aigua de la ciutat de Menorca.
I el Consell de Mallorca treballa per permetre com més aviat millor la compra de les llicències de lloguer turístic. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Asseguren que és una qüestió tècnica, mentre la patronal del sector Uptour adverteix que ja s'han perdut moltes places i que si no es garanteix el repartiment de lloguers turístics que es donen de baixa, el sector estarà condemnat a desaparèixer.
8:32, dedicam la segona entrevista de l'informatiu matí als transports. Les empreses de les Balears cada vegada comencen amb més antelació la recerca de reforços per a la temporada d'estiu. És el cas de les companyies de transports, que ja fa anys que ho tenen més difícil per trobar xofers. Per conèixer com ha començat l'any, el sector, saludam en directe Ezequiel Orrac, que és el president de l'Agrupació Empresarial de Transport de Mercaderies. Bon dia, senyor Orrac.
Hola, què tal? Buenos días.
Les empreses que representeu són les encarregades de dur gran quantitat de mercaderies des de la península cap a les Balears, amb un increment important de feina durant la temporada alta turística, i això fa que de vegades tingueu dificultats per cobrir plantilles durant aquest període. Quines són les previsions que teniu enguany?
Bueno, parecen ser que son más o menos que las mismas del año pasado. De momento aún es pronto para decir datos exactos, pero bueno, lo que usted dice, realmente nuestro problema es la estacionalidad. El problema es tener choferes durante un tiempo determinado que los tenemos que tener parados para que luego poder dar un servicio para la temporada alta.
Quan han de començar a fer les contractacions per evitar una fuga de treballadors?
Ya, en estos momentos ya. De hecho, incluso muchos estamos ya intentando que estén todo el año con nosotros.
Uh-huh. ¿Y quants són els treballadors que penseu que necessitareu enguany?
Bueno, esto va en proporción un poco a según las determinadas mercancías, pero más o menos las plantillas suben hasta un 20 y un 30%.
Uh-huh. És a dir, les plantilles són un 20 o un 30% més en les temporades, no?, per fer front a la feina que teniu. La mateixa Federació de Transports organitza també cursos per formar futurs xofers, fins i tot heu fet campanyes per promocionar aquest ofici. Quin ha estat el resultat?
Bueno, el resultado es bueno. El problema que tenemos es que, bueno, como todo el mundo sabe, es que hay un problema pues, a la hora de examinarse, tanto con autoescuelas como los examinadores, y eso pues repercute que al fin y al cabo pues los choferes tarden mucho más en tener el carnet adecuado.
Uh-huh. Un altre tema que tradicionalment vos preocupa, sobretot d'ençà de la pandèmia, és el de l'increment de costos. Com s'ha comportat aquest 2025, que ara m'ha acabat, i quines previsions teniu per l'any que acaba de començar, per al 2026?
Bueno, la realidad es que los costes cada vez se disparan más, y a esto le tenemos que llegar ahora los impuestos o las tasas que se están incluyendo en el transporte de mercancías por marítimo. Con lo cual esto pues repercute hasta un 20 y pico, un 26% más o menos en tasas que antes no existían. A eso hay que añadirle lo de la sentencia de hace poco, que los choferes tienen la ley que tenemos que pagar las horas extras en más de una ocasión que vayan en el barco, si no llega un acuerdo, y esto pues repercutirá al final al consumidor final, que es una lástima. Estábamos comentándolo con el gobierno balear, a ver si podemos solucionar todos estos problemas, pero realmente los costes de cada vez son mucho más altos, y a raíz ya no solo del nivel de vida, sino de tasas y derivados.
Uh-huh. Assegura que estan parlant amb el govern i alguna proposta a damunt la taula.
Sí, estamos en ello. La verdad que entendemos por nuestro lado que es muy difícil, porque esto no es un problema de gobierno ni del gobierno, es más de la comunidad europea, pero realmente, para que entiendan, el mismo kilómetros de la península a traerlos a Mallorca cuesta 3,5 veces más.
Uh-huh. És més car dur els transports cap a les Balears. Senyor Rac, ja fa uns anys també que les carreteres de les illes estan més saturades que fa un temps. Molts ho experimentam com a conductors, però quins són els efectes que té això per als professionals i les empreses?
Claro, lo primero que tienen que entender que el modelo también está cambiando. Hay mucho más mercancía online, con lo cual hay más vehículos en la carretera. Tenemos muchos problemas de aparcamiento. Los cargas y descargas no son suficientes en ningún municipio. Y eso conlleva que estemos dando vueltas alrededor de una barriada o de un municipio para poder aparcar y entregar nuestras mercancías. Que lo ideal sería llegar, entregar y salir cuanto antes. Porque nosotros no estamos para ir dando vueltas. La realidad es entregar las mercancías y volvernos cuando a nuestras instalaciones.
I d'haver avui em volgut parlar del sector dels transports de mercaderies, per això hem entrevistat Ezequiel Orrac, president de l'agrupació empresarial d'aquest sector. Senyor Orrac, gràcies per haver estat aquests minuts amb nosaltres.
A usted, muchas gracias.
I són ara les 8:37, canviant de qüestió.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I parlem d'un altre sector, el dels bars i restaurants. Fa 15 anys que el fum ha desaparegut d'aquests indrets. Una mesura, la de prohibir fumar a l'interior dels locals, que va aixecar polseguera. Ara, a les portes d'una nova normativa pendent d'aprovar al Congrés dels Diputats, el sector en fa balanç.
La primera llei antitabac es va aprovar l'any 2005. Prohibia fumar al lloc de feina. Poc després, l'any 2010, 5 anys després, es va ampliar per restringir encara més aquests espais on no es podia fumar. La mesura més polèmica va ser eliminar el fum de l'interior de bars i de restaurants. Des del sector denunciaren que aquella llei suposaria grans pèrdues econòmiques i amb el temps han reconegut que no ha estat així. Fins i tot, confessa Bartomeu Mas, gerent de la patronal de restauració de la CAEP, ha estat per ells positiu.
Tothom s'ha adaptat, els fumadors s'han adaptat a la circumstància i el restaurant també s'han adaptat, han estat conscients que efectivament un local sense fum pues, és molt millor.
I ara s'estudia fer una passa més contra el consum de tabac i impedir-ho també a les terrasses, una opció que ja han duit a terme alguns locals amb èxit i per demanda de clients en alguns casos. Joan Carrión és l'encarregat del Bar Bosc.
Creo que muy pocas mesas se me han levantado, se han ido sin consumir por el tema de no permitirle fumar. Muy pocas, muy pocas. La verdad que la gente está contenta, agradecida.
La proposta actual de l'avantprojecte no convenç a tothom i alguns negocis demanen flexibilitat per poder decidir.
La postura del sector a través de l'Hostaleria d'Espanya és que hi hagi llibertat per poder triar si una terrassa pot ser per a fumadors, si no pot ser per a fumadors, en funció del seu tamany. I després hi ha terrasses que són molt petites, que són, pues, no sé, de bars, que estan en un barri on la gent baixa per fer escafetat i fer un xigarret. Bueno, i tenir consideració aquestes coses.
Aquesta nova restricció tampoc té una resposta unànime per part dels consumidors.
Però jo... està molt bé, però entenc també que un fumador pues, vulgui ser aquí i estar amb la seva família o tal, però també hi ha la família d'un altre.
Perquè tu vens a la terrassa per tenir un aire un poc pur, però si tu comences a descostar que fumen en pipa, fumen en tabac i fumen en vapor d'aquell...
Yo creo que está muy bien de nuevo poder fumar adentro, lo de afuera en la terrassa deberían tener una sección de fumador y a lo mejor una sección de sin fumar.
L'avantprojecte IDO que arriba per part del govern central amplia els espais sense fum i inclou per primera vegada els nous productes de nicotina, com per exemple els vapejadors. Amb tot, de moment, no hi ha data per l'aprovació a fi de que es converteixi en una llei.
I les Balears lideren el creixement de la productivitat a Espanya des de la pandèmia amb un increment del 4,4% anual.
Una dada molt positiva si tenim en compte que durant 25 anys va ser, juntament amb les Illes Canàries, la comunitat amb els pitjors resultats de guanys. En el conjunt de l'estat, la mitjana se situa a l'1,4%. Això són 3 punts per davall. Les Balears també són la tercera comunitat on més creix el teixit empresarial, segons les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadística, de l'INE, ho fa pràcticament amb un 3%, només una dècima per baix. Per davant, només hi ha Navarra, amb un 3,5%, i la Comunitat Valenciana amb un augment del 3%.
I darrere d'aquestes xifres hi ha milers de persones que creen un negoci, trobar un nínxol de mercat concret i enfocar el negoci una clientela més acotada són algunes de les fórmules d'èxit dels emprenedors actuals.
Cada vegada se cerquen negocis més especialitzats, negocis més de nínxol, que van enfocats a col·lectius més específics. És a dir, fa uns anys no se parlava del cafè d'especialitat i ara hi ha moltes cafeteries d'especialitat.
Són els consells de Nicolás Fiol, responsable del programa Dona Impulsa de la Cambra de Comerç de Mallorca, unes pautes que, sumades a l'assessorament de la institució, cada vegada més empreses comencen la seva trajectòria a les illes.
Nosaltres en els darrers 5 anys sí que hem detectat que hi ha un creixement d'empreses que volen iniciar la seva activitat i sobretot això ho recolza que tenim que destinar molt més programes a poder atendre en aquestes persones emprenedores.
La Cambra de Comerç de Mallorca el darrer any va donar suport a 450 homes i dones que volien obrir un nou negoci. I repassem ara altres qüestions destacades de l'actualitat internacional, començant a l'Iran, on les protestes deixen, segons el darrer balanç, més de 500 morts i milers de ferits, mentre el règim apunta agents estrangers. Donald Trump, el president dels Estats Units, amenaça d'intervenir-hi i Teheran adverteix que respondrà amb atacs israels, que ja ha activat l'alerta màxima.
There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent. If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just a...
El president dels Estats Units diu que valora intervenir a l'Iran i avisa que el règim està començant a creuar línies vermelles. Avisa també que qualsevol atac als interessos nord-americans serà respost amb una força aclaparadora i afegeix que serà molt dura.
El règim dels ayatolàs fa front a l'onada de protestes antigovernamentals més gran dels darrers anys. Tot i que la inflació creixent va ser el detonant d'aquestes mobilitzacions, ara ja ha pres un caire més polític. En una entrevista a la televisió estatal, el president iranià Masoud Pezeshkian deia que estan decidits a resoldre els problemes econòmics que té l'Iran al temps que ha acusat els Estats Units i Israel d'encoratjar i de donar suport a les revoltes. Sense esmentar-los, implícitament, ha dit també que s'han entrenat grups tant a territori iranià com fora perquè cometin actes de terrorisme contra l'Iran. I com a resposta, a Tel Aviv, a Israel, el primer ministre Benjamin Netanyahu diu que desitja que caigui el règim dels ayatolàs el més aviat possible. Tot això, diu, per la llibertat del poble persa. També ha afegit que quan això passi, israelians i iranians tornaran a ser, ha dit, aliats fidels per un futur en pau i en comú, eren les seves paraules. El president del Parlament de l'Iran, per la seva banda, Mohammad Bagher Ghilabaf, ha declarat que si els Estats Units ataquen durant l'onada de protestes, s'hi tornaran, diu, en aquest cas, però, contra objectius militars i navals nord-americans. I pel que fa a Alemanya, al Regne Unit i a França, ja a Europa, s'han estès aquestes protestes per donar suport precisament a les revoltes internes que hi ha dins el país persa.
I un altre punt conflictiu de la geopolítica és Mèxic. Avui la seva presidenta, Claudia Sheinbaum, parlarà amb el president dels Estats Units. Donald Trump ho farà en plena tensió per les amenaces d'atacs terrestres dels Estats Units contra els càrtels narcotraficants. Una amenaça que arriba després del bombardeig contra Venezuela i també de l'enderrocament de Nicolás Maduro. Amb aquest punt de la crònica internacional arribam a les 8:45. Tot d'una comença la informació de cada any. Les desconnexions insulars.
Tres Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. El Consell de Mallorca treballa per permetre com més aviat millor la compra de les llicències de lloguer turístic. Asseguren que és una qüestió tècnica, mentre la patronal del sector tour adverteix que ja s'han perdut moltes places i que si no es garanteix el repartiment dels lloguers turístics que es donen de baixa al sector, està condemnat a desaparèixer. Tot d'una en parlem d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula per les carreteres de l'illa aquesta hora. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Marc Riutort. Bon dia.
Hola, bon dia. En aquesta hora trobarà una altra retenció a l'M13, a l'altura de Consell i Santa Maria, en sentit Palma, així com l'arribada de l'enllaç a l'Avenida de Cintura. Així mateix es registra retenció a l'M20, el tram entre Sant Castelló i l'accés a la carretera de Valldemossa. D'altra banda, hi ha retenció a l'M15, a les proximitats de la connexió amb els accessos principals. En canvi, la circulació és fluida a l'autopista Llevant i la resta de la xarxa viària. Demanem precaució als accessos més carregats. Sóc per ara, bon dia.
Gràcies, Marc. Amb Ivan López, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
IV3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IV3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut, Govern de les Illes Balears.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, del Consell Insular treballa per permetre com més pres millor la compra de les llicències de lloguer turístic. Asseguren que és una qüestió tècnica, mentre la patronal del sector Uptour adverteix que ja s'han perdut moltes places i que si no es garanteix el repartiment dels lloguers turístics que es donen de baixa, el sector està condemnat a desaparèixer. Cal recordar que al setembre el Consell va dur a terme un procés per vendre 654 places que es va acabar invalidant a causa d'un col·lapse de sol·licitud segons la versió oficial. Encara a dia d'avui no s'ha aconseguit trobar una solució i no hi ha una data fixada per a repetir el procés. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Segons les dades del Consell, a Mallorca hi ha poc més de 104.000 places de lloguer turístic quan el sostre fixat el 2018 pel Pla d'Intervenció d'Àmbits Turístics, el PIET, és de 115.000. Les 654 que es troben a la borsa corresponen a baixes que s'han registrat majoritàriament per no poder adaptar-se a la normativa actual. Després de l'intent fallit del mes de setembre per adjudicar aquestes places, el nou conseller insular de Turisme, Guillem Llinart, confia en que no gaire de temps es trobi ja una solució tècnica que garanteixi les mateixes oportunitats a tots els ciutadans interessats.
Per això
a la darrera junta del CEBAT se va acordar ajornar el procés d'admissió de sol·licituds fins que puguem disposar d'un sistema tecnològic realment fiable que eviti errors i greuges comparatius.
La gerent d'Aptur, Maria Givert, per la seva banda, dona un vot de confiança al nou conseller, si bé adverteix que, si no es facilita l'adquisició de les places que es donen de baixar al sector del lloguer turístic, estarà condemnat a desaparèixer. Guinart lamenta que des de l'any 2018 només han tingut problemes normatius.
Si no poden garantir aquesta rotació de places, perquè des de sempre, sempre hem dit el mateix, que és que nosaltres mos conformem amb el que tenim, però sí que volem una garantia de rotació. Això vol dir que un que ho vol deixar de fer ho pugui començar a fer un altre que ho vulgui fer sense augmentar places. Si no poden garantir aquesta rotació, estan destinats a desaparèixer.
En qualsevol cas, com deien, la patronal es mostra confiada que amb el nou conseller hi hagi un canvi de rumb i existeixi la voluntat real de posar ordre en el sector i en fer una realitat l'adquisició de places de la borsa que ja hi ha creada.
D'altra banda, el Departament de Cultura del Consell gestionarà enguany 39 milions i mig d'euros. Entre les principals fites, l'extracció de l'aigua del vaixell romà del segle IV després de Crist, trobat a les fontanelles.
Després de 1.700 anys de vall d'aigua, veurà la llum el vaixell romà enfonsat a la costa de Mallorca. Fa 2 anys i mig que el Consell fa feina en aquesta troballa arqueològica única. La institució dedicarà 450.000 euros del seu pressupost per extraure'l de la superfície. Antònia Roca és, a més de vicepresidenta, consellera insular de Cultura.
Ara ja estem a la fase final d'adquirir el material que necessitem per començar aquesta extracció i ja serà que en els pròxims mesos comencin aquestes tasques de recuperació des de relictes a les fontanilles, que sense cap dubte és una de les iniciatives més importants d'aquest 2026.
Un any que podria ser, diu Roca, molt profitós per als municipis dins l'àmbit cultural, ja que augmenten un 50% el seu pressupost per activitats.
I també s'aposta, és incrementat 50% per equipaments culturals, perquè també puguin tenir els seus espais dedicats a cultura, biblioteques, arxius, teatres, adients i preparats per desenvolupar tota aquesta aposta cultural dels municipis. El que estem aconseguint també des del departament és fer de la cultura aquest fil invisible que ens connecta tots com a mallorquins.
D'altra banda, el pressupost d'enguany del Consell ha eliminat les partides destinades a l'obra cultural balear i als joves de Mallorca per la llengua. Això sí, aquest 2026 s'inaugurarà el projecte museístic en homenatge a l'escriptor Joan Alcover.
Més qüestions. L'Ajuntament de Calvià i el Consell Insular firmaran avui un conveni de col·laboració per impulsar la promoció de la salut i la prevenció de malalties associades a estils de vida poc saludables. L'acte tindrà lloc a les 10 a la pista d'atletisme de Malaluf.
L'objectiu del conveni és sumar esforços i recursos entre ambdues institucions per arribar així a més població. La signatura coincidirà amb una sessió del programa Bales, que és un dels projectes destacats de l'Escola Municipal d'Hàbits Saludables de Calvià i que està adreçat a reduir el sedentarisme i a fomentar l'activitat física en adults, especialment en cambreres de pis i en persones amb patologies musculoesquelètiques. Javier Tascón és tinent de batla d'esports de Calvià.
Esto es un paso más en nuestra Escuela Municipal de Hábitos de Vida Saludable, la EMAS de Calvià, que no hace más que promover acciones en beneficio de la salud de nuestros ciudadanos. Se van a realizar numerosas acciones, entre ellas las revisiones médicas para niños y jóvenes para la detección precoz de la obesidad infantil.
8:52 minuts. Més per Mallorca denuncia que el Partit Popular fa servir el Consell Insular per resoldre problemes derivats de la seva mala gestió als Consells de Menorca i d'Eivissa amb un cost directe per als mallorquins. La cessió de tècnics a Menorca i la possibilitat de rebre residus d'altres illes a les instal·lacions de Dirme són, segons la formació, exemples d'aquest model.
La portaveu de Més al Consell, Catalina Inés Perelló, assegura que Mallorca no és la solució als fracassos del PP a altres consells i acusa els populars de convertir l'illa en un recurs tècnic i ambiental per compensar la seva incompetència a altres territoris. Més també carrega contra el president del Consell, Llorenç Galmés, a qui retreu que no defensi els interessos de Mallorca i actuï seguint directrius de partit. Tot i defensar la cooperació institucional, la formació reclama que sigui transparent, justa i pensada en l'interès general i no en estratègies partidistes.
Això no és cooperació institucional, és submissió política.
política i qui en paga les conseqüències són els mallorquins. El senyor Galmés ha renunciat a defensar Mallorca i actua al dictat del seu partit. Des de més, per Mallorca ho tenim clar. Mallorca no és la solució als fracassos del Partit Popular i mereix un consell que defensi el país i no els interessos del partit.
I un darrer punt, èxit de participació. Ahir, el Sant Sebastià Petit, que un any més ha convertit el Parc de Sarrià de Palma en un gran espai de joc i diversió per als més petits de la casa.
Durant el matí, Palma va viure una jornada pensada especialment per al públic infantil dins les festes ja encetades de Sant Sebastià. Tallers, espectacles, musicals, teatre i circ a números d'equilibri i acrobàcies aèries varen ser part dels plats forts d'aquesta jornada. Tampoc no varen faltar la minidiscoteca, el tren infantil ni les propostes educatives impulsades en la participació de Malla, de policia local i de l'AMT.
Todo muy divertido, un día espléndido y todo súper bien para los niños.
Estem aquí amb els nostres fills i tot molt bé, molt agradable.
He comido también, he visto un montón de acrobacias súper guays y me ha encantado. Y he saltado a la comba y me ha gustado mucho.
Y también, mira, también hay unas acrobacias y... Sí, també he vist un contes.
D'aquesta manera arribem a les 8 i 55 minuts. Continua la informació aquí, a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IBT Ràdio.
Recta final de l'informatiu matí amb la cultura.
Where it began, I can't begin to know it.
I avui posem el focus en els Globus d'Or que s'han lliurat aquesta matinada. Són 83 edicions amb aquesta dels segons premis més importants del cinema nord-americà i que es consideren guia del que seran els premis Òscar que s'entregaran al mes de març. Una gala presentada per segon any per l'humorista Nikki Glaser i que s'ha celebrat a l'hotel Beverly Hilton a Califòrnia. En tot cas, la gran guanyadora ha estat One Battle After Another amb 4 estatuetes de les 9 nominacions que tenia, però clar, una era a la de la millor pel·lícula.
Golden Globe goes to, I'm not sure how to pronounce this, Paul Thomas Anderson.
Okay. You guys are being so generous with this affection for me and this film, and I'll take it. I'll take it with the love that it's given.
Deia el director que prenia aquest premi amb generositat i amb l'amor que mereix.
Això en la secció comèdia musical. També premi com a millor director per ell i millor guió per la pel·lícula. En la mateixa categoria, la de comèdia musical, també Timothy Chalamet ha rebut el seu primer Globus d'Or a millor actor per Martí Suprem i Rose Byrne ha estat triada com a millor actriu per If I Had Legs, I'll Kick You. I pel que fa al drama, Hamnet és la millor pel·lícula, mentre que J.C. Buckley ha estat considerada com a millor actriu i Wagner Moura, brasiler, millor actor per The Secret Agent.
I think that if trauma can be passed along generations, values can too. So this is...
Una sèrie que parla de la pèrdua de la memòria i deia que si el trauma pot passar de generació en generació, pot passar de pares a fills, els valors també ho poden fer.
I love you very much. Para todo mundo no Brasil assistindo isso agora.
E Constantin reivindicava també la cultura brasilera en aquest espai tan americà i tan nord-americà. Sense premis per Song Sung Blue, que estem sentint la seva banda sonora espectacular de fons, però que també s'ha presentat fa molt poquet, perquè el premi ha estat, i no podia ser d'una altra manera, per K-pop Demon Hunters, millor pel·lícula animada i millor cançó original per Golden.
Toni, és el segon premi que rap, el segon guardó, que rap en poc temps, en poques setmanes.
Efectivament, per aquesta cantant EJ que s'emocionava allà davant quan recordava com ho havia passat, tan malament que ho havia passat quan ningú de confiava en ella.
I worked tirelessly for 10 years to fulfill one dream, to become a K-pop idol. And I was rejected and disappointed that my voice wasn't good enough. And
so I had to make a song. Li deien que la seva veu no era prou bona, que duia 10 anys fent feina per a ser una estrella del K-pop. En tot cas, Globus d'Or, altres premis parlàvem, i possiblement una de les cançons més conegudes i reconegudes ara mateix, sobretot per la repercussió que ha tingut aquest tema a les xarxes.
I pel que fa a la televisió, de Pit ha estat triada com a millor sèrie drama i d'Estudio la millor sèrie de comèdia, mentre Adolescents ha dominat la categoria de minissèries amb diversos guardons, 4 en total.
I tot un fenomen aquest d'Adolescents, ho recordàvem, i moltes altres sèries, com dèiem. Entre els actors televisius, Noah Wyle ha estat, per The Pit, ha estat premiat, Gina Smart per Hacks ha brillat també en les seves respectives categories, i Rhea Seehorn ha rebut el seu primer Globus d'Or per Pluribus. La nit també ha inclòs especials a la trajectòria per Helen Mirren, per Sarah Jessica Parker, i també va incloure una divertida broma de la presentadora just en començar per Leo DiCaprio.
You've won 3 Golden Globes, an Oscar, and the most impressive thing is that you were able to accomplish all of that before your girlfriend turned 30. I mean, it's just insane.
Nicky Glaser li recordava tots els premis que havia guanyat i li deia, tot això abans que la teva lota hagi complit els 30 anys. La cara de Leo DiCaprio la trobarem segur als stickers preferits del telèfon mòbil.
I hem arribat a les 9. Resumim ara els temes més destacats d'aquest matí de dilluns. Aquí a mitja hora comença l'audiència provincial al judici contra l'acusat de matar un home que havia entrat a casa seva per l'Oberlí en plantes de cannabis el 2020. Arrencarà amb la constitució del jurat popular i amb els testimonis de 2 agents de la Guàrdia Civil.
El Ministeri Fiscal imputa al presumpte autor del crim un delicte d'homicidi i una pena de 15 anys, a més d'una indemnització de més de 94.000 euros a la família de la víctima. A part d'aquest home, hi ha 3 persones més acusades. Són els 3 suposats lladres que esperaven el jove mort a l'exterior de l'habitatge i per qui demanen 11 mesos de presó per un delicte de robatori amb força i grau de temptativa.